Les unitats de cures intensives han evolucionat del paradigma tradicional que comprèn exploracions esporàdiques amb ultrasò a convertir-se en una eina clínica per proporcionar orientació en la realització de procediments. El paper d'infermeria tant en la inserció com en el manteniment dels catèters PICS és fonamental per prevenir complicacions. Alguna d'aquestes complicacions poden ser minimitzades si s'insereix amb control ecogràfic en temps real, per això s'està apostant per la formació a personal d'infermeria per a l'aprenentatge de la col·locació d'aquest tipus de catèters mitjançant tècnica ecoguiada. El concepte de cures intensives apareix l'any 1854, durant la Guerra de Crimea. Florence Nightingale va pensar que calia fer una separació dels soldats per estat de gravetat, per realitzar cures especials en aquells que ho necessitaven. No obstant això, es pot dir que no és fins al 1947 que neix la medicina per a pacients crítics amb la finalitat de prestar suport ventilatori a totes aquelles persones afectades per l'epidèmia de poliomielitis. A partir d'aquesta època comença un desenvolupament vertiginós en medicina i avenços enlluernadors en tecnologia. Durant aquest període es produeix la primera canalització de vies centrals i l'aparició d'ultrasons com a mitjans de diagnòstic. Els ultrasons com a mitjans de diagnòstic en medicina van ser introduïts el 1942 per Dussek per explorar anomalies cerebrals. Es va intentar detectar tumors cerebrals al registre el pas del feix sònic a través del crani i identificar els ventricles a mesura de l'atenuació de l'ultrasó. A això se li denomina hiperfonografia del cervell. D'aquesta manera és com es van obtenir les primeres imatges d'ultrasò del cervell humà. El 1951 va fer la seva aparició l'ultrasò compost, en què un transductor mòbil produïa trets de feixos ultrasònics des de les diferents posicions cap a un punt fix. Els ecos que s'emetien es registraven i s'integraven en una sola imatge. Per això van usar tècniques d'immersió a l'aigua amb diferents tipus de recipients com ara tinta de bugaderia, abeurador per bestiar i torreta de metralladora d'una via B29. Amb això van aconseguir obtenir diferents imatges bidimensionals de neoplàsies i malalties abdominals. En aquesta època els equips eren de grans dimensions i ocupaven espais considerables. No existia ja el conductor, de manera que els pacients es submergien en estaques amb solucions conductores aigua i romanien sense moure fins a obtenir imatges. El 1957 l'enginyer Tom Brown i el doctor Donald construeixen un escàner de contacte bidimensional al que evitava la immersió. Després de diversos anys de desenvolupament, l'ultrasò és acceptat per les societats mèdiques com un instrument de diagnòstic en medicina. No va ser fins a 1959 quan a Satomura arriba l'ús del Doppler ultrasònic per a mesurar petites vibracions i va proposar utilitzar aquesta tècnica per a l'avaluació d'artèries perifèriques i el moviment del cor. En els següents anys, els pacients crítics que procedien de diferents orígens i tenien certes característiques fisiològiques van anar a crear la necessitat d'assimilar noves estratègies terapèutiques i desenvolupaments tecnològics. Es van desenvolupar diferents tipus de transductors i es va permetre l'anàlisi de l'ull i les seves artèries, les fases del cicle cardíac, detectar el cor embrionari, fer estudis transvaginals, transrectals, etc. El desenvolupament produït a partir d'aquesta època va possibilitar la utilització de materials més adequats que al costat de les mesures de prevenció van fer possible l'accés als vasos sanguinis amb més garanties. A l'introduir-se el 1971 a l'Scan Converter es va aconseguir les primeres imatges de l'anatomia en escala de grisos i finalment, a l'acabar la dècada del 1970, es van agregar microprocessadors controlats amb els quals es va poder obtenir imatges en temps real d'alta resolució, quedant obsoletes les màquines estàtiques amb braços articulats i lenta adquisició d'imatges. En aquesta mateixa dècada, Ullman i Stolling descriuen per primera vegada l'ús del Doppler en forma de llapis per identificar els sons de la vena jugular interna i marcar el lloc de punció. Iniciant la dècada dels 1980, Aloka anuncia el desenvolupament de Doppler a color en imatges bidimensionals i s'introdueix al mercat el primer Doppler d'aquest tipus, el que permet visualitzar en temps real si hi ha color al flux sanguini. El 1984 es publica el primer estudi d'accessos venosos centrals guiats per ecografia. A partir del 1990, realment comença a progressar l'ús clínic de l'ecografia amb el desenvolupament de màquines més compactes i assequibles. Però els primers ecògrafs i portàtils no tenien una bona qualitat d'imatge. I no va ser fins al 2010 quan la qualitat d'imatge és semblant a la produïda per màquines més grans i es comença a parlar del concepte ecogràfic a peu de llit.